Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Des de l'era de l'ermita de les Pinyeres, al Marroig, a la comarca del Priorat, hi ha una vista impressionant i una calma sanadora. Al fons, dominant la postal, la serralada del Montsant i més a la vora la silueta de poblets escampats enmig de l'orografia pedregosa i ondulant. També hi hauríem de veure la blavor de l'aigua del riu Siurana, però només en queda l'esquelet, perquè la sequera i sobretot l'espoli que pateix l'han ofegat. En aquest paratge, que per mi és casa, hem quedat amb la filòloga i activista cultural i social Roser Bernet per conversar de paisatge, d'identitat i de memòria. Ella, que fa tant temps que treballa perquè surtin brots verds en una terra massa vegades eixuta, no només pel clima, sinó també per la desídia i el maltractament endèmic. La Roser acaba de publicar el seu primer llibre, Lo mig del món, a Club Editor, un recull de proses filosòfiques i poètiques del seu anar i venir, físic i emocional, on reflexiona, entre molts altres aspectes, sobre els vincles, perquè la Roser no entén cap altra manera d'habitar els llocs que no sigui fent comunitat, fent xarxa, fent comboi. Una manera de fer que no lliga gens amb els temps actuals, accelerats i compartimentats, i que són el resultat d'un sistema que trinxa identitats i territoris, els uniformitza i en desdibuixa la fesomia. En entorns rurals, com el del Priorat, aquesta taca s'escampa i porta el vestit dels fons d'inversió que acumulen conreus i habitatges i posen en risc el delicat equilibri de la zona. En ciutats com Barcelona, l'urbanisme del copiar i enganxar ha despersonalitzat l'espai urbà i l'ha convertit en un model intercanviable i els carrers en una zona de pas només pensada per al consum dels qui s'ho poden permetre. D'aquest fenomen se'n diu urbanalització i el va batejar el geògraf de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Muñoz, amb qui també hem parlat. A l'essència de tot plegat, el que defensa Roser Bernet, el seu llibre, la possibilitat de poder construir mons habitables perquè el lloc és la gent i el paisatge, la memòria de la terra.
Solidaris. Tothom té una història. Dilluns 11 del matí. Ermita de les Pinyeres, al Masroig, al Priorat.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia.
Encara hi ha neu a les muntanyes, encara hi ha aigua als rius. Mentre hi hagi encares, serem vius. Mentre, encares, adverbis vitals, preferibles als mais i sempres, que amb l'oceu absolutisme maten. Lo mig del món, Roser Bernet, Club Editor.
El meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarzer.
Roser, com estàs?
Una mica atabalada.
Roser Bernet, 67 anys, filòloga, activista social i cultural, impulsora del Centre Quim Soler, la literatura i el vi, al Molar, al Priorat, on resideix després d'un temps llarg fora de la comarca i del país. Lo mig del món és el seu primer llibre com a autora, publicat pel Club Editor, i en què reflexiona sobre la terra, els vincles, el paisatge i la memòria.
Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Ara mateix som en un lloc que tu t'estimes molt.
Sí, som a les Pinyeres, l'ermita dels Marroixans i també de Bellmunt i de part del Baix Priorat.
Estem envoltats d'un paisatge meravellós, és un indret natural amb la serralada del Montsant que veiem i també pobles, diversos pobles escampats, no? Pobles també cada vegada més despoblats.
Sí, tenim just al davant, veurem l'Olloà, precisament, a l'omig del món. Veiem Gratallops, també, aguaita una mica el Molar per una banda i Bellmunt hi veiem un tros de les Mines i podríem fins i tot endivinar la Morera al peu del cingle del Montsant. I sí, tots aquests pobles que acabo de dir són això que en diuen micropobles, és a dir, pobles de menys de 500 habitants, bastant menys de 500 habitants, i de població cada vegada més envellida, però que encara són vius.
El lloc sempre és la gent que en forma part?
Sí, per mi, si no hi ha gent, el lloc no sé si existeix o no, perquè si no hi som no sabem si si hi ha alguna cosa, però per mi en tot cas és indestriable. Vull dir, si no hi ha gent, un espai delimitat d'un territori pot existir, evidentment, però nosaltres no podem existir sense aquest espai, sense aquest lloc que mos acoliva i que mos acull.
Al Priorat, per això, cada vegada hi ha menys gent, no?
Sí.
Com es pot enfortir aquesta relació entre el lloc i la gent si cada vegada va a la baixa tot això?
Sí, és evident que no és una qüestió tampoc de quantitat. Sempre és millor optar per la qualitat. Però sí que és un tema que no només al Priorat, a moltes zones del món rural d'aquest país nostre que ha girat l'esquena d'una manera tan bèstia, això el que provoca és que si no tens la massa crítica suficient, qualsevol projecte que vulguis tirar endavant es complica molt, i per tant és important que la gent pugui triar de quedar-se al lloc, i per poder triar doncs hi ha d'haver les condicions indispensables perquè aquesta tria sigui real, no? I això doncs vol dir moltes coses. Vol dir, per una banda, el compromís de la gent del mateix lloc per fer-ho possible i per tant per exigir que sigui possible. Vol dir una visió de país molt més oberta, molt més diversa, molt més complexa i molt més global de la que tenim en aquest país nostre. I, per tant, és una suma de molts factors.
De vegades el compromís hi és des del territori, des de les comarques, però no arriba diagonal enllà, diguem-ne.
No, passa del coll de la teixeta a vegades. Però hi ha hagut unes mirades i uns plantejaments molt a curt termini, i molt curt de mires, també. Tenim un país, encara que només ens limitem al Principat de Catalunya, tenim un país que és d'una diversitat brutal. Tenim mar, tenim muntanya, tenim alta muntanya, tenim petita muntanya, tenim regadiu, tenim grans planes, i això no n'hem sabut treure el profit, amb el bon sentit de la paraula, que en podríem treure si en lloc d'optar per una mena d'homogeneïtzació o per una mena de categorització dels llocs, dels territoris i de les comarques i dels imaginaris, haguéssim optat per saber, per aprendre quins valors i quins potencials tenen cada un d'aquestes peces, i per tant basar unes polítiques amb aquests valors que no són deslocalitzables precisament, jo crec que és més fàcil, tot i que no hi ha res fàcil, d'articular polítiques i d'articular projectes de país que tinguin més en compte cada una d'aquestes diversitats que componen un tot.
També aquesta realitat impedeix fer comunitat, no? Fer casa, crear vincles, no?
Sí, perquè tot això després també l'únic que... Jo penso que hem canviat també a vegades el focus, i això al llarg de la història suposo que ha passat moltes vegades, no posaria aquí ara a filosofar, però que en lloc de posar el zoom una mica amb la persona en tant que membre d'una comunitat i d'un col·lectiu, l'han posat en tant que individu a seques, i en tot cas llavors el tipus de relació que s'estableix amb els veïns i amb els de més a prop, els de més a més lluny, és més de competència que no pas de cooperació. I per tant això, clar, de comunitat, zero. Però això no és atzar. L'atzar fa bé les coses, això no és l'atzar. Això és estar pensat. No sóc de teories conspiratòries, però és evident que el sistema capitalista brutal que tenim damunt nostre, això li va de meravella, no? Perquè és així com trenca totes les possibilitats de resistència i de creació de noves propostes. Si estem tots, cadascú al seu rocle, tancats i només mirant amb malfiança tot el que tenim al voltant.
Parlaves abans d'aquests espais intercanviables. En el cas del Priorat, cap a quina direcció s'encamina? Podria ser aquesta direcció comparable a altres zones de Catalunya?
Home, això, diu així, afirmar-ho d'una manera categòrica no m'atreviria a fer-ho i no crec que sigui possible tampoc. Jo crec que hi ha tendències que no només són del Priorat, que no només són de Catalunya, que són això, són fruit d'aquest sistema al qual tots estem ficats, i són tendències que a petita i a mitjana escala estan seguint les mateixes direccions, que per mi no són pas gaire engrescadores. Jo crec que aquí el Priorat hem intentat, i penso que encara intentem, que la nostra manera d'entendre què volem ser quan siguem grans, encara que la frase sembli ara ja ho som tots de grans, molt grans alguns, sigui entesa, sigui compartida i sigui respectada. I això, el projecte que va començar ja fa molts anys i que encara continua latent, si més no, de la inscripció del paisatge del Priorat com a paisatge cultural a la UNESCO, el que pretenia és això, és ser un instrument per aconseguir que, per una banda, fer possible que nosaltres poguéssim expressar i conèixer i saber de quina manera volem estar i habitar aquest món. I, per altra banda, que aquest instrument mos permetés fer entendre aquesta manera, compartir-la i, per tant, intentar tirar-la endavant. Això cada vegada és més difícil. I els instruments no sempre són vàlids en tot moment i en qualsevol lloc. Però sí que creiem, i dic en plural no com a plural majestàtic, sinó compartit, que aquesta iniciativa que obligava a fer aquest coneixement profund dels valors del lloc i a partir d'aquí generar projectes de territori era una opció absolutament replicable i que, per tant, tenia sentit. I nosaltres l'hem plantejat sempre amb aquest aspecte. Però llavors també t'adones que precisament perquè és replicable fa por i no interessa. I llavors ens trobem que en lloc de donar suport i en certa manera encoratjar aquesta iniciativa, més aviat te posen pals a les rodes o t'ignoren.
En quin punt està ara això, Roser? Perquè va ser, tal com bé deies, no? un treball de moltíssima gent empenyent per també guanyar en autoestima. Eh? Després, si vols, parlarem d'això. En quin punt està?
Jo crec que no és ni un esperit ni una iniciativa morta ni molt menys. El que passa és que clar, tu pots marcar els ritmes que tu penses que tu et van bé perquè les coses se vagin assolant a poc a poc i es vagin compartint, però els ritmes de la destrucció, per dir-ho d'alguna manera, són tan accelerats que quan te n'adones ja dius què ha passat aquí. I ara és un moment delicat.
Per quina raó?
Doncs perquè aquest ritme accelerat està fent que diferents àmbits, tant en el camp agrari com en el camp del turisme, que és un apartat que hauríem de treballar d'una manera molt sèria, i després l'apartat de totes les condicions socials, des d'habitatge fins a comunicació, fins a serveis, etc, sempre ha sigut molt fràgil aquí, però ara el nivell de fragilitat ha augmentat moltíssim, perquè, per això et deia, perquè els ritmes accelerats han fet que coses que teníem com a punts forts ja les estem perdent. Estem veient com aquí, com a tot arreu, arriben fons d'inversió que s'apoderen directament d'allò que era un punt fort. I, per tant, el plantejament, el vincle d'aquest persones, si és que són persones...
És una entelèquia, sí, igual que allò dels mercats, no?
Exacte. Amb això que dèiem abans, amb el lloc que és la gent i tota la pesca, és nul. És només un vincle extractiu, si és que es pot parlar de vincle.
De la terra,
de tot. Sí. I, per tant, lluitar contra això, siguent com som pocs i amb una massa crítica, vull dir, molt, molt feble, i a més amb gent, que sobretot la gent que més activa, que porta més barrets, i a la vegada som una comarca, a vegades jo dic que tants caps, tants barrets, i cadascú porta molts barrets, amb la qual cosa som una casa de barrets. I això pot ser una botada, i segurament ho és, però per mi explica coses.
Dona del riu, dona de mirada tendra, surt de la cendra i ensenya'm les mans. Dona del riu, dona de mirada ferma, torna a la terra de fills i germans.
Estem conversant amb Roser Bernet, acaba de publicar el seu primer llibre, L'O mig del món, a Club Editor. L'antropòleg francès Marc Auger va ser un dels grans teòrics del concepte del no-lloc, no? Aquests espais de pas, de trànsit, despersonalitzats, sense identitat. Al llibre tu en parles. De la manera com es funciona, cada vegada hi haurà més aquests no-llocs?
Espero que no. Tot i que diguéssim que les previsions no són massa optimistes tampoc, però sí, perquè penso que tot va lligat amb el que dèiem abans, no? Aquesta homogeneïtzació, aquesta manera de tallar caps, per d'alguna manera, per aplanar-ho tot, el que origina és això, són espais sense ànima, en el qual hi ha persones, però jo penso que com més no llocs hi ha, més no gent hi ha, no? Per tant, si el lloc és la gent, els no llocs és la no gent, no? Vull dir que hi hagi individus passejant per allà, produint i consumint, no vol dir ni que sigui un lloc habitable ni que el que estiguem fent sigui habitar la terra de la manera que hauríem de fer i que podríem fer.
De qui és l'aigua escassa que encara cau del cel? I la que baixa riu avall? Confederacions hidrogràfiques, agències d'una aigua que se'n van orris, comunitats de regants més o menys fantasmes. N'hem fet ús sempre. N'hem fet abús d'un temps ençà, massa ja. Seguir-ho fent és un crim. Seguir permetent que ho facin una complicitat.
En aquest recull de proses filosòfiques, poètiques, hi ha una petjada important de l'activista que ets, i també tal com t'estem sentint. Parles de l'aigua, dels recursos, molt a prop d'aquí hi passa, o hi hauria de passar, el riu Siurana, però la realitat, Roser, és una altra. Aquest dia hi vaig baixar jo i, vaja, quatre tolls de les últimes pluges, però poca cosa més.
Sí, i penso que ha de quedar clar que el riu Siurana, com molts rius mediterranis, és un riu que pateix l'estivatge i tot el que vulguis, però el riu Siurana no està així per la sequera. El riu Siurana està així perquè ens roben l'aigua directament, que ara no ens poden robar gaire perquè n'hi ha menys. I això, moltes vegades, els mitjans públics parlen de les sequeres, i és veritat que hi ha sequera, però l'aigua del Siurana me la roben. Per tant, això ha de quedar clar. I això és un altre dels greuges, diguéssim, que aquesta comarca i d'altres comarques han patit per culpa d'aquests abandonaments, per culpa d'aquesta consideració conscient o inconscient, volguda o heretada de territoris de segon ordre. I això, doncs, no fa res més, diguéssim, que contribuir a vegades amb un fatalisme que també mos tenalla, no?
Cap on va aquesta aigua espoliada?
Aquesta aigua espoliada, en teoria, va cap als regants de Riudecanyes, pels avellaners. Tots els pagesos tenen tot el dret del món a poder usar els recursos, usar-los, no explotar-los excessivament, perquè llavors ens quedarem sense fars avui i gana per demà. Però a la pràctica no ho sabem ben bé. Aquí el principal accionista de la comunitat de regants de Riudecanyes és l'Ajuntament de Reus. I em sembla que dient això ja estic dient moltes coses que no cal entrar en detall, perquè tampoc no vull donar dades massa precises perquè podria equivocar, però hi ha informació a la web de la plataforma dels Rius Siurana, tota la que vulgueu.
Unes 25.000 persones, segons l'organització, s'han manifestat avui entre Móra d'Ebre i Móra la Nova. Són 4 quilòmetres de gent de les comarques del Priorat, la Terra Alta, el Baix Camp, el Montsià, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, que crítics amb la política del Departament de Medi Ambient.
Escrius, el paisatge és la memòria de la Terra. Què recordes del 4 de febrer del 2001?
El 4 de febrer del 2001 tinc dos records. Un és el pont de Móra, de la Móra de Móra d'Ebre, ple de gent, tot el carrer de les comarques catalanes, ple de gent, i sobretot gent de les tres comarques, que som un trio important. Tenim moltes coses en comú, sobretot més el Priorat i la Terra Alta, però la Ribera està al mig, per tant hi hem de passar. I va ser, doncs, va ser un dia, jo penso que molt important per aquestes tres comarques, perquè vam sortir al carrer una gernació, una mica per dir fins aquí hem arribat. Vull dir, mos heu estat constantment, doncs, maltractant, però arriba un moment que dius, això s'ha acabat. I vam sortir, doncs, per reaccionar contra el decret d'implantació d'energies renovables, eòlica en concret, que omplia totes les muntanyes, com de fet ha fet a la Terra Alta, d'aerogeneradors, contra un projecte de tèrmica, la més gran d'Europa, que s'havia de posar a Móra la Nova de l'empresa Enron, que a cap d'uns mesos va petar, i contra el pla hidrològic, és a dir, que teníem la terra, l'aire i l'aigua. I vam sortir a botar foc, diguéssim, metafòricament.
Milers de persones, sí.
Però després tinc un altre record.
I quin és aquest record?
Aquell mateix dia, després de la mana, jo me'n vaig anar a l'enterro d'una persona molt estimada. Per tant, se'm barregen dues coses.
Mm-hmm. Clar, la memòria d'aquest paisatge és la memòria, com ara bé deies i recordaves, no? La memòria d'aquestes agressions, no? Aquesta violència exercida, per exemple, quan un pagès no es pot dedicar a la seva feina, o quan no et pots moure amb transport públic, amb els trens, perquè les vies estan fetes un autèntic desastre, no? S'acumulen un seguit de violències en aquest paisatge i en aquesta manera de viure, també.
Sí, i jo penso que el paisatge té la capacitat, per això, perquè per l'altra frase que també dic sovint, no?, de que és el rostre del territori, frase manllevada, el Ramon Folc té, vull dir, de la mateixa manera que una cara, que un rostre transmet, diguéssim, el que passa al darrere a tot el cos, diguéssim, i que quan tu fas mala cara, pel que sigui, vol dir que al darrere hi ha alguna cosa que no valora, doncs el paisatge igual. I clar, i quan aquestes agressions no són puntuals, sinó que són continuades i repetitives, doncs això ho acaba reflectint. I tots podem fer l'experiment de fer un viatge des de Barcelona, per exemple, doncs cap aquí o cap allà, i anirem veient què li han fet en aquell lloc. I el que li hem fet en aquell lloc i el que nosaltres li fem, per bé i per mal, és el que en diem paisatge. El paisatge sense les persones no existeix. I és el que nosaltres fem de bé i de mal el que configura una manera de ser paisatge.
Hi ha molts temes, hem parlat ara de la identitat, de la memòria, dels paisatges, no, d'aquestes agressions, però també hi ha una part important que a mi m'agrada sempre destacar, que és aquest paper transversal de les dones, no? Aquestes dones que són mirall, que són reflex, no? Padrines, tietes, mares, no? Que fan que la societat, que les persones avancin, no? Que s'arromanguen sempre per ajudar a tirar endavant, no? La casa, la família, el tros, el que sigui. I parlant de memòria, no? Preservar la seva memòria i la manera de fer, això també és una part vital.
Sí, perquè el tema de la memòria a vegades només lo tenim en compte com allò que se'n va cap a darrere, no? I la memòria també va endavant. Va endavant en el sentit de que el que nosaltres estem fent, estem vivint, serà la memòria dels que vinguin al darrere. Per tant, això és important, que entre aquestes dues memòries, per d'alguna manera, hi ha d'haver conflicte, perquè, evidentment, perquè per avançar sempre hi ha d'haver conflicte, però que el conflicte ha de ser creatiu, no ha de ser l'anorreament de lo rebut per sempre fer foc nou, sinó que és trobar aquesta tensió, aquest conflicte i aquest diàleg que permeti que la memòria rebuda mos ajudi a crear o establir un present que sigui una memòria constructiva de cara als que vinguin darrere nostre, no? I la veritat és que em sembla que no ho estem fent gaire bé. Vull dir que estem generant més residus que no pas d'adob.
Memòria com la cultura de l'aprofitament, no? I jo sí. vull parlar d'aquest concepte meravellós, que és el del pelincho, que molta gent t'ho ha preguntat, perquè fora d'aquests àmbits és un concepte que no es coneix, no?
No, a mi m'interessava, a part de la part anecdòtica del que és com a objecte, diguéssim, que és aquest tros de drap ja a les seves últimes possibilitats d'existència, abans de tornar a la Terra. A mi això el que em permet també és reflexionar, o fer volar coloms o lucubrar, sobre aquesta manera també que tenim, per una banda, d'oblidar o no prestar atenció a tota una sèrie de paraules, que el llenguatge també és memòria i també és moltes altres coses, i a la vegada doncs, generar-ne constantment neologismes absolutament estrambòtics en molts casos, i que el que m'adono és que moltes vegades inventem una paraula per explicar un fenomen que ha deixat d'existir.
Per exemple?
Per exemple, lo del reciclatge. O sigui, lo pelincho és l'explicació, és el testimoni real i palpable i tangible del que és aprofitar, de l'aprofitament dels recursos en tots els sentits. I quan això ja no es fa, perquè tot és d'un sol ús, no només els envasos, sinó a vegades les persones, llavors, com que hi ha alguna cosa que no, que d'una manera o altra neguiteja, llavors ens inventem la paraula reciclatge i ens auto-obliguem a fer una mena de ritual que, en el fons, acaba convertint-se també en un reforç del consumisme. La cosa és una contradicció brutal, no? I això no només passa amb aquesta paraula, hi ha moltes altres paraules que jo penso que han substituït les pràctiques, i per mi sempre serà més important la pràctica que el concepte.
A lo mig del món reivindiques la calma, una altra manera de viure, però també hi ha això, molta reivindicació, molt d'activisme. El món eclipsarà, Roser?
Doncs no en tinc ni punyetera idea.
Dóna'm algun missatge positiu.
Jo penso que... No, el missatge positiu està a l'entrada del llibre, que hi ha els encares, no? I els mentrestants. Jo crec que hem de ser conscients del moment, que no és d'ara, Ara ha agafat aquí, mos ha agafat a tots també una mena de desfici de les emergències, no? Però les emergències no sorgeixen soles, vull dir, pot haver un fred concret que les propiciï, però són el resultat de tots aquests anys d'absoluta mala praxis en tots els sentits. No sé si el món eclipsarà. Lo nostre pot ser sí, però nosaltres tampoc no som el centre de l'univers. El mig del món és allò, i nosaltres som personetes que transitem per aquí.
Roser, moltíssimes gràcies.
A tu, Mercè.
Solidaris. Marges. Perifèries. Matisos.
La gent no s'adona del poder que té.
Mercè Folch.
Que té.
Cada dissabte a les 10 de la nit.
Després de l'entrevista amb la Roser, deixem l'entorn rural per reflexionar sobre els espais urbans. La Mireia Isart ha parlat amb Francesc Muñoz, doctor en Geografia Humana i director de l'Observatori de la Urbanització de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Hola, Francesc, què tal? Moltes gràcies per ser aquí.
Hola, gràcies a vosaltres per l'invitació.
Explica'ns una mica on som i per què ens has volgut citar aquí.
Som a la cruïlla entre el carrer Enric Granados i el carrer Consell de Cent a Barcelona i conflueixen dues coses. Primer, un exemple del tipus de projecte urbà que les ciutats estan fent per tornar-se més verdes. I d'altra banda, tot un debat sobre l'oci a la ciutat, l'oci nocturn, les terrasses, que en el fons vol dir una disputa per l'espai públic.
Clar, aquí veiem moltes terrasses. El carrer realment és públic o el carrer és un espai de consum, no? Si no estic consumint, jo puc ocupar aquest carrer?
És un dels temes clau de la ciutat al segle XXI. Com seran les ciutats del segle XXI? Seran entorns cada vegada més privatitzats? Seran entorns on el bé comú pugui ser objecte de l'usdefruit de poblacions diverses, independentment del seu nivell de renda? És una gran batalla. Perquè, a més, va de la mà d'un altre fenomen, que és l'especialització. És a dir, quan un entorn urbà que podia tenir moltes, moltes funcions, i per tant, quantes més funcions, més diversitat de gent, perquè aquesta gent faria més diversitat de coses. I per tant, aquella idea tan maca de l'espai públic com un lloc on tu tens gent diferent fent coses distintes al mateix temps.
I convivint.
Això s'esvaeix, perquè acabes tenint com cèl·lules, com bombolles, autistes, les quals tens un ús determinat, no? Llavors aquí tinc un ús comercial, allà tinc un ús de turisme, allà tinc els llocs de treball, i òbviament les terrasses és com la punta de l'iceberg, quan en realitat estaria molt bé que tinguessin una vida plena a la ciutat. Jo defenso molt el gaudir de la ciutat tota ella, i no en fragments, i no en dosis. I la impressió que tens moltes vegades és que hi ha dosis per les quals no tens capacitat econòmica de litigar, i per tant acabes conformant amb les dosis que et pertoquen. Això és molt injust, perquè acaba generant un dret a la ciutat filtrat per temes econòmics, temes que també tenen a veure amb tot el tema de l'exclusió que es manifesta en l'espai públic, i no només a partir de temes econòmics, sinó també temes socials, temes racials, temes de gènere. Sí, sí.
Una altra cosa que resulta de tot això és la fotocòpia, no?
Sí.
Que al final aquest racó on estem ara podria ser un racó gairebé, no sé, de Madrid, de París, no? Sí. Això, al final, fa que la nostra identitat es dilueixi?
Aquest és un altre dels temes importants, perquè la ciutat, sobretot, és un gresol de cultura. I, per tant, tot el que té a veure amb la cultura, amb la identitat, amb la meva apropiació dels espais, això avui dia també està en debat. Perquè és veritat que hem generat una mena d'urbanisme de copy-paste, de manera que podem copiar fragments urbans i enganxar-los en altres ciutats, jo diria avui de manera salvatge i indiscriminada. Va començar en les cafeteries temàtiques, aquestes cafeteries amb noms suposadament italians, que totes estan tallades pel mateix patró, visites una ciutat i trobes en el carrer comercial exactament el mateix tipus d'ambient, d'atmosfera...
I de botigues.
I de botigues, però també tu et sents convidat a comportar-te de la mateixa manera que ho faries en una altra ciutat. La idea de la urbanalització representa exactament això. I això passa tant dins la ciutat com també fora, amb totes aquestes trinxes de cases unifamiliars repetides de la mateixa manera a tot arreu. És un fenomen global i ens deixa unes ciutats extremadament simplificades, però també extremadament dures d'habitar. Perquè si no tens la capacitat de gaudir d'aquest entorn sempre a partir d'un filtre econòmic, ets directament exclòs.
Mm-hmm. Aquest concepte de l'urbanització, que l'has dit molt de passada, el vas, no sé si inventar, podríem dir, el 2008, fa molts anys d'això,
sí.
I el que ha fet és anar més, no, la cosa. Si nosaltres volem seguir cridant al turisme, per què fem ciutats fotocòpies? I alhora fem espais instagramables, fem com gairebé postals, cromos per col·leccionar, però si són els mateixos aquests que els que puc trobar a Madrid, quina gràcia té?
Hi ha molts fenòmens que s'han desenvolupat des de l'any 2008 fins ara i que tots entren dins del paraigües de la urbanització. La gentrificació, la turistificació, l'anomenada com l'economia del visitant, és a dir, quan els llocs, els barris s'adequen econòmicament per oferir serveis als visitants, sinó tant a les persones locals. Tot això ha passat alhora, en un termini de temps molt, molt concentrat, i el gran problema d'això és que hem acabat veient tots plegats la ciutat com un espai en el qual el valor d'ús per la seva jerarquia en favor del valor de canvi i el valor d'imatge.
Clar, al final, els centres es buiden de població local, no? I són un decorat pel turista.
Acaba quedant una economia extremadament rígida i, per tant, doncs, situa llindars possibles d'evitar i participar en la vida urbana molt restrictius. El que passa és que avui dia aquests fenòmens venen provocats per tot el que serien les dinàmiques globals, com per exemple inversions de fons estrangers, com per exemple fluxos de turisme fora de mida. És a dir, això és el que és veritablement nou, l'escala dels processos. Llavors, com a gestió públic, per un ajuntament és molt difícil controlar aquestes dinàmiques. Qualsevol pas que donem genera unes conseqüències. Segurament la conclusió és molt clara. Moltes de les eines que tenim de govern de la ciutat no serveixen gaire si tenim en compte aquest nou mapa de problemas.
Me llamo Abdul y tengo 33 años. En las ciudades, en las partes más nuevas, digamos, sí que se están pareciendo mucho. Los edificios de vidrio y de acero y de no sé qué, pues se están pareciendo mucho uno al otro, ¿sabes?
Em faré 70 aquest any, em dic Rosa. La identitat de Barcelona s'està perdent. Tampoc em sembla estrany perquè l'evolució és això. Vull dir, anar deixant de banda l'antic per crear coses que els que som grans ens semblen horribles, però això és la vida.
Jo em dic Jana i tinc 18 anys. Que cada vegada, com a les capitals, s'assemblen més entre elles i costa més com conservar els comerços locals.
Joan i 65.
John i 68.
Estem fotocopiant bastant. Sempre hi ha alguna cosa diferent, però sí, fotocòpia total.
Sí, sí, és que hi ha els mateixos comerços, les grans ciutats.
Si ens anem a les perifèries, hem parlat molt del centre de les ciutats, hi ha una cosa que també mencionàs abans, que són totes aquestes barriades plenes de cases unifamiliars, fotocòpies, no? Que gairebé sembla que vulguem imitar allò que hem vist tantes vegades a les pel·lícules de Hollywood, no? Aquestes casetes amb jardí. Sí, sí. I després barris que estan més abandonats, més fora de focus, que potser podríem dir que és on es preserva la identitat d'aquestes ciutats que s'estan diluint per fer-se iguals entre totes?
És un fenomen contradictori, perquè d'una banda el territori es va fragmentant i acaba generant una seqüència d'illes, però són illes d'iguals. És a dir, la gent que viu en un barri pobre són tots iguals, la gent que viu en una promoció de cases unifamiliars de renda alta també són iguals. És a dir, que perdem aquella gran capacitat que tenia la ciutat de ser un lloc divers. I un lloc divers en el qual, doncs, la trobada de diferents genera la innovació. Perds aquesta gran força que tenia la ciutat. I ens queda una ciutat que simplement és un lloc de visita. Perquè quan vols habitar-la, no pots. I quan pots, els problemes són d'una escala realment brutal.
Déu-n'hi-do. O sigui, a part de tots aquests problemes que estem dient, n'hi ha un altre innegable, que és el canvi climàtic, no? Les temperatures que hem tingut aquest estiu, tot això a les ciutats també es multiplica. Com s'està abordant aquest problema des de les ciutats, si és que s'està abordant?
El problema que tenim és que la urgència és més important que mai i, en canvi, la resposta, la capacitat de resposta va molt lenta. I, a més, xoca amb interessos econòmics molt clars, que tots coneixem, i que encara alenteixen més aquesta situació. La primera qüestió és tenir molt clar que el canvi climàtic no afecta igual a totes les ciutats. I no afecta per igual...
I totes les zones, exacte, igual, de dins de la ciutat,
la primera qüestió,
no?
És que no afecta igual a totes les ciutats, i la segona qüestió és que no afecta igual a totes les àrees urbanes dins de la mateixa ciutat. Per tant, doncs, cada lloc ha de tenir una mica una mena d'agenda urbana climàtica a desenvolupar. Dit això, el principal obstacle és que la causa, que tenim el consens sobre quina és la causa que crea el canvi climàtic, són les emissions. I les emissions vol dir, literalment, canviar el nostre estil de vida. Tant per la mobilitat, automòbil, com pel que fa al confort, aires condicionats, calefaccions...
El consum en general.
El consum en general. Per tant, això implica un canvi de mirada. Implica un canvi de mirada sobre el que és viure bé a la ciutat.
I llavors, com a línies de futur, com creus que hauríem de començar a pensar aquests nous paisatges urbans? Primera, per recuperar la identitat una mica, perquè no ens tornem tots ciutats de postal, perquè la gent hi convisqui i siguin llocs amables un altre cop per viure-hi, i després això, per adaptar-nos a les circumstàncies mediambientals que tenim.
Ens hem deixat prendre molta part de l'identitat local, de moltes maneres. hem deixat que desapareguin botigues antigues, hem deixat que es privatitzin a partir de les accions de consum espais públics que podien tenir un patró d'ús molt més ampli, etc, etc. Per tant, urgeix un rescat, i utilitzo aquesta paraula que m'agrada molt, un rescat de les condicions de sociabilitat diversa de la ciutat, un rescat d'aquells elements que subratllen la identitat i, per tant, podem conreuar la identitat. Com? A partir d'un reconeixement del patrimoni local.
Però tot això que estàs explicant és a base de polítiques públiques i de recursos, no? És a dir, de protegir el patrimoni, de potser posar ajudes a botigues centenàries per mantenir-les.
Però també d'un propi posicionament nostre com a ciutadans. I en aquest sentit hi ha moltes iniciatives locals que ja s'han adonat d'això. Tu no necessites un paisatge extraordinari per tenir patrimoni. I per tant, hi ha molts racons urbans, hi ha moltes peces urbanes, molts espais de la ciutat que representen un patrimoni local per una col·lectivitat i que s'han de defensar. I sobre el tema que comentaven també ecològic i del canvi climàtic, comencen a haver-hi moltes iniciatives també per reclamar, per exemple, la reintroducció de l'agricultura a la ciutat. O un espai públic que no sigui tot construït perquè les illes de calor no siguin tan lesives. Ara bé, el problema que tenim és que és una carrera contra rellotge i tant pel problema ambiental com pel problema de la urbanització sense acabar el temps. Jo crec que hem d'aprendre a gestionar la ciutat urbanal.
I per últim, en aquesta ciutat urbanal és possible recuperar el teixit social?
Sí, jo sóc radicalment optimista i aquí hem de veure que les mateixes eines poden tenir diversos usos. Per exemple, tu abans parlaves amb tota la raó d'espais urbans instagramables, no? Ja tenim polítiques urbanes també instagramables, no? Bé, les tecnologies digitals les podem utilitzar per això, però també poden servir per crear estats d'opinió alternatius. Poden servir, per exemple, per reconèixer aquells elements de valor local que subratllen la identitat. Per tant, contra la ciutat dels espais equalitzats, podem encara albirar una ciutat possible, feta a partir de les diferències, a partir de la trobada que genera innovació. I jo crec que en el moment actual en el qual les tecnologies digitals ens conviden a reforçar l'opinió que ja tenim, sí?
Exacte.
Això és un valor que no ens hem de deixar prendre. Per tant, la ciutat com a espai en la qual jo puc sentir-me qüestionat és potser el principal valor urbà que hauríem de defensar en el segle XXI.
Doncs moltíssimes gràcies, Francesc, per aquesta passejada i aquestes reflexions.
A vosaltres.
I fins una altra.
Fins una altra.
Solidaris. Mercè Folch.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminhos trilham pra gente se ver. Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu?
Una de les reflexions que fa Roser Vernet al llibre Lo mig del món és que ara els llocs es desdibuixen i afecten la nostra capacitat de construir mons habitables. Sobre mons habitables, sobre destrucció d'hàbitats i com conservar-los, sobre els efectes de la nostra petjada en el medi natural, avui, a l'altra mirada, coneixerem diversos projectes fotogràfics que aborden aquesta realitat.
Todos caminhos trilham pra gente se ver.
Anna Surinyac, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Què ens portes avui?
Doncs avui us porto un fotògraf que feia molt temps que volia portar als Solidaris. Ell és el Joan de la Maia, el presento com a fotògraf, però també és biòleg. I bueno, els temes que fa els coneixerem ara, no? Però potser estan una mica distanciats dels que acostumem a portar. Ell és fotògraf especialitzat en natura, en comunitats locals i sobretot fa una fotografia de conservació, no? Que ja ens explicarà millor en què consisteix això.
Joan de la Maia, benvingut.
Hola, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos. Jo t'he de dir que m'he passat francament bé revisant la teva pàgina web, els teus treballs. Francament bé, però també amb un punt de preocupació, no? En els teus projectes abordes els efectes devastadors d'aquesta petjada, d'aquesta pressió humana sobre el medi natural i sobre els animals que hi habiten. I m'ha impressionat especialment el treball que fas, per exemple, amb els macacos a Indonèsia. Tras la màscara, li vas titular.
Sí, això va ser un treball que ara mateix ja es va acabar perquè va ser un projecte, una col·laboració amb una organització a Indonèsia, Jakarta Animal Aid Network, que portaven 6 anys intentant aconseguir una prohibició per el fet de fer espectacles al carrer amb macacos a Indonèsia, i van decidir que volien intentar una aproximació diferent, una aproximació visual, i vam decidir iniciar un projecte fotogràfic, i la veritat és que va anar molt bé perquè es va viralitzar el país, i al cap de pocs mesos vam aconseguir una prohibició local per aquestes activitats, però es van esglaonant i finalment una prohibició nacional, i avui en dia hi ha centenars de macacos que estan sent decomissats, estan sent rehabilitats i estan tornant als boscos d'on no els haurien d'haver tret.
Clar, són aquests primats capturats a la natura venuts, no? Abans, no? En els mercats d'animals els fan servir, o els feien servir en aquest cas, no? Amb espectacles al carrer, i d'això en depenia també una economia que es generava, no?, al voltant de tot això.
Sí, al final, quan vas estirant del fil, totes, moltes activitats il·lícites estan d'alguna manera connectades. Ho interessant d'aquest tema és que la venda de la tinença de macacos no estava prohibida, però sí la seva captura. Llavors, al final, aquí s'acaben articulant una sèrie d'organitzacions i de màfies, doncs, que, tot i que no era una espècie protegida, doncs, també traficaven amb espècies protegides, i si continues estirant el fil, doncs, també acabes amb temes de trates de persones o de drogues. Al final, això són piràmides de delinqüència, que a dalt són els mateixos grups de persones que articulen aquests diferents negocis. També l'avantatge de vegades és que atacar per aquesta banda és relativament més senzill que temes més complexes, però també acaba tenint un impacte amb els altres temes.
Quina satisfacció, no?
Sí, la veritat és que...
La feina, no? I a més, una feina, tu ets biòleg, ho deia abans l'Anna, no? De que la feina té sentit, no? De que serveix per canviar una realitat absolutament demencial, no? Perquè les condicions a què sotmetien aquests animals era espantosa.
Sí, en aquest cas jo crec que el que passa és que és com molt tangible i com molt immediat, no? De vegades el canvi és una cosa que succeeix més lent, no? I l'impacte, mesurar l'impacte de les històries o de les fotografies de vegades no és una cosa tan immediata, no? Aquest és un exemple de que el canvi existeix i és molt tangible en alguns casos. Però sí, la veritat és que és una satisfacció personal perquè inverteixes molt de temps en intentar pensar quina és la millor forma d'explicar una història perquè funcioni, i inverteixes molt de temps fent una sèrie de fotografies que no és agradable en el dia a dia. Treballar amb aquestes condicions, amb aquests mercats, etc, de vegades no és fàcil ni agradable, però després, quan tens l'oportunitat d'acompanyar i documentar també la reintroducció d'aquests primats i veure el primer cop que veuen el bosc després de no veure'l des que eren bebès, no? Des que van ser raptats sent nadons, i quan el tornen a veure per primer cop després de 5-6 anys de viure en captivitat amb unes condicions horribles, no? Aquella mirada val la pena per tota la resta.
Uns mercats amb altres animals amuntegats, hi ha un altre treball també que impacta moltíssim i que genera una sensació de desassossec, no? A l'illa de Java, amb els mussols. Què passa amb els mussols?
Sí, és que en realitat, sí, això també ho podríem relacionar amb molts temes humans, no? Perquè al final en aquests mercats, tot aquest problema del Covid que hem viscut, la zoonosi, no? Quan veus que tens amb un metre quadrat de distància i de volum, perquè estan uns a sobre dels altres, pues, ocells ratpenats, primats, aquí és on entén realment, no?, aquesta transmissió de malalties i de zoonosi, no?, que és un terme que ens hem familiaritzat més amb ell des del Covid. I el tema dels mussols, doncs, també és una cosa curiosa, no?, que és que tradicionalment a la illa de Java hi havia certa afició a tenir ocells, cantaires, es barregen moltes coses, no?, però és una illa que ha crescut molt en població, i llavors el que era una afectació relativament anecdòtica al medi natural ara és molt més important, perquè només a la ciutat de Jakarta viuen 11 milions de persones, a l'àrea metropolitana són 40 milions. I llavors el que va passar amb els mussols és que arrel de les pel·lícules de Harry Potter era un animal que no tenia especialment interès, perquè no era un animal ni que cantés ni que fos molt agradable, però les pel·lícules es van popularitzar i llavors, bueno, els nens van voler començar a tenir òlibes en comptes d'altres ocells, no? I llavors tots aquestes òlibes no es crien, sinó que es capturen directament del medi natural, i doncs això té un impacte considerable.
Anna, la feina del Joan és imprescindible per documentar aquesta pressió, no?, aquesta petjada humana tan absolutament lamentable i perillosa en el medi natural.
Sí, jo crec que la feina del Joan té tres coses molt bones. Una, bueno, des del meu punt de vista. Una, que surt de la fotografia de la naturalesa bonica i prou, no? Vull dir, evidentment la naturalesa és bonica, preciosa, però darrere hi ha la petjada humana. Llavors aquestes fotografies on, bueno, més que fotografies són històries, no? La cosa que té bona la feina del Joan és que barreja molt bé la petjada humana amb els efectes que té aquesta petjada al medi ambient, no? I jo crec que això que gent que té els coneixements del Joan, no, biòlegs, hagin fet aquest esforç d'explicar històries, i no només explicar històries, perquè com escoltàvem la història dels macacos, no, Indonèsia, no només explica molt bé la història de què significa tot el que es feia amb els macacos, sinó que canvia una llei que primer, no, local, després nacional, vull dir. Són uns tipus de feina que, de fet, els fotoperiodistes més antropològics ens hi estem acostant una mica, però necessitem aprendre molt d'aquest tipus de fotògraf, no? Que a vegades eren dos mons, dos realitats molt, molt diferents, no? I ara cada cop més anem més de la mà a l'hora d'explicar històries.
Si el teu somriure fos de fang, guardaria els moments que em vas estimar. Si el teu somriure fos de guix, em marcaria els minuts que et vaig fer feliç.
Tu treballes molt amb entitats conservacionistes.
Sí, treballo amb des de ONGs, o ara, per exemple, estic col·laborant amb la UNESCO documentant les seves reserves de la biosfera, que són aquests llocs que tenen aquesta designació en què s'intenta una coexistència saludable entre les comunitats humanes i les cultures humanes i el medi ambient.
I ens ha portat un llibre, el Joan, una part de la teva feina està recollida en aquest llibre meravellós. Vaja, vull que me l'expliquis, perquè és un llibre que té tota una experiència i una història al darrere. Hidden Stories, no? Es diu. Clar, l'obrim, l'edició és absolutament una meravella. Llavors veiem fotos de natura, no? D'animals a la natura, com aquests orangutans penjats d'un arbre, com aquesta, que això és una flor a la selva, no? Que és una
la
flor...
Rafflesia és la flor més gran del món.
La flor més gran del món, imagina't. Però clar, quan passes les pàgines, te n'adones que són molt dobles. Què hi ha darrere d'aquestes pàgines, Joan?
Doncs a l'hora de fer un llibre jo volia aprofitar el propi format del llibre per, d'alguna forma, transmetre un missatge. Jo intento ser molt poc demagog quan explico les coses, no? M'agrada que la gent busqui, no? Jo intento donar pinzellades d'informació perquè la gent trobi la informació, mostri interès per algun tema. Llavors el que se'm va acudir és que podia ser interessant ensenyar només imatges de natura sense massa context i convidar la gent a que explorés les històries que hi ha darrere. I per fer això, doncs, el llibre està enquadernat amb un format en el que, quan tu l'obres, en cada doble pàgina mostra una imatge de natura, i dintre d'aquestes pàgines, amb un plegat propi de l'enquadernació, s'hi amaga una història de conservació que pot ser positiva, negativa o neutra, relacionada amb la doble pàgina que tu estàs veient. Llavors, jo convido al lector, mitjançant trencar el llibre, perquè requereix trencar el llibre, pot accedir a aquestes històries, no? I llavors, per mi això és una metàfora que ens recorda que nosaltres, pel nostre simple pas com a societat a la Terra, doncs tenim un impacte, som molts milions de persones que tenim un impacte al planeta, no? I al final, el llibre, un cop explorat, ja no tindrà el mateix aspecte que tenia abans d'explorar-se, no? I és un recordatori de que nosaltres sempre tindrem un cert impacte sobre el que més o menys podem tenir control. Però potser encara més enllà d'això, és un recordatori de que la informació, l'impacte que nosaltres tenim en les nostres formes de vida, tot això és una informació que està disponible, no? Però nosaltres podem fer l'esforç d'accedir a aquesta informació o passar de puntetes per la vida i veure només imatges boniques de natura. El mateix passa amb molts temes humans, no? I tenim la sort d'haver nascut en un lloc afortunat del món, on a nivell social doncs, tenim moltes facilitats, no? On podem veure'ns aliens a moltes problemàtiques que hi ha a la natura.
Som la minoria. Això,
som una minoria, exacte.
Privilegiada,
però, no? Totalment
sí.
Privilegiada. No? I això és un recordatori de que podem conèixer altres coses que passen, però s'ha de fer un petit esforç per conèixer.
Per tant, aquí convides a...
A tallar el llibre.
A tallar el llibre, tot i que fa una mica bé, perquè l'edició és espectacular, Anna. Veig aquí foto editor, Anna Surinyac. Sí. El vaig ajudar.
Home, l'Anna va tenir un paper essencial a l'hora de triar les fotos de les històries. Sí.
De fet, la primatòloga Jen Goodall va dir d'aquell llibre que desperta la nostra consciència i, el més important, proposa accions que podem fer a la nostra vida diària per ajudar a mitigar el dany sobre l'entorn. La teva experiència, aquest trepitjar terreny, no? Aquest fotografiar, aquests impactes tan bèsties a la natura, no? També l'altra banda, no? L'altra cara de la moneda, que és introduir espècies, mirar i fotografiar, documentar la feina dels conservacionistes. Quina opinió et mereix tot plegat? Anem cap al col·lapse?
És una bona pregunta. Jo vull pensar que no. Vull pensar que encara hi ha esperança, perquè realment veus moltes iniciatives molt esperançadores. I bé, abans ho deia l'Anna, no? També cada cop hi ha més interès, cada cop hi ha més gent que s'apropa a aquests temes, cada cop hi ha més interès en documentar-los. Jo el que sí que voldria reivindicar, clar, jo tinc una aproximació, no? Potser jo no vinc de diferent, jo no vinc del món del fotoperiodisme, jo vinc de la biologia, però que més enllà de la meva aproximació acadèmica, jo vinc d'una passió molt gran pel medi natural, no? Llavors, de vegades, darrerament, no? Veig que hi ha molt aquest discurs de que és important preservar el planeta perquè necessitem el planeta, no? Perquè les crisis climàtiques, etcètera, etcètera. Però a mi m'agradaria reivindicar, doncs, que hi ha una responsabilitat per se, també, no? Vull dir, igual que no, crec que no se'ns acudeix que hauríem d'enderrocar les piràmides per fer pisos de protecció oficial, perquè les piràmides diuen alguna cosa del que som, diuen alguna cosa del nostre passat, doncs preservar aquest planeta que ens ha vist créixer i ens ha vist aparèixer crec que també té una cosa d'ancestral, que és preservar el nostre patrimoni biològic, no? Abans deies que érem, que vivim el lloc afortunat del món, és una raresa molt gran que haguem aparegut, no? Vull dir, la quantitat de coses que han de succeir, la quantitat de casualitats perquè la vida intel·ligent arribi a aparèixer a un lloc, és una probabilitat ínfima, no? Llavors, jo entenc el planeta també com el nostre patrimoni biològic, no? Com, igual que les piràmides ho són cultural, preservar allò que ens ha permès arribar on som, crec que també hi ha una cosa que, més enllà de que necessitem recursos hídrics, que necessitem evitar crisis climàtiques, hi ha una cosa també de la responsabilitat de preservar això que ens ha fet, ens ha permès ser el que som.
Però clar, això no està passant, no? El sistema, el model que tenim, passa per sobre d'aquest patrimoni biològic, amb les conseqüències que ja estem veient, no?
Sí, malauradament, sembla ser que, bé, hi ha moltes iniciatives, potser anem una mica tard amb moltes coses, no? Jo crec que cada cop hi ha més consciència, el que passa que és cert que la velocitat a la que es materialitzen molts d'aquests acords, moltes d'aquestes realitats, és una mica lenta. El planeta ha demostrat tenir una resiliència més gran de la que ningú esperava, no? Vull dir, ja els investigadors encara no acaben de comprendre, per exemple, com es segresta tant carboni, perquè pràcticament no surten els números amb tot el que aboquem. Sí. El canvi, l'efecte del canvi climàtic hauria de ser molt més gran del que és, segons el que s'espera, no? Tot i així, el planeta, doncs, mostra aquesta resiliència i jo sí que veig esperança amb les noves generacions, veig intenció de canvi i no ho sé, si el planeta aguanta una miqueta més, doncs potser arribem a temps.
Anna, jo crec, tornem una mica a la visió antropològica que acostumo a tenir jo,
sí.
Però crec que hi ha una cosa que es veu al llibre, les històries que fa el Joan. Bueno, aquest llibre és fruit de 14 anys, no?, de la teva trajectòria. Llavors, ha fet milions d'històries, però moltes, on es veu molt clarament que qui més lluita per preservar el medi ambient són les comunitats locals, no? I d'elles són de les que
aquesta anem saviesa, no?
I aquí hi ha moltes històries antropològiques, no?, i de la lluita pel medi ambient de comunitats locals que a vegades passen desapercebudes i crec que són superimportants reivindicar-les, i ell ho fa a cada història que explica.
Bueno, la importància del saber dels que són al lloc, no?
Totalment,
dels que habiten el lloc.
Totalment, eh? Jo ara no tinc la dada aquí, però, per exemple, una curiositat referent a això que deia l'Anna és que la immensa, o sigui, la gran majoria de patrimoni natural amb valor ecològic no està protegit i, en canvi, per exemple, està en mans de comunitats locals, no? Amb terrenys no protegits, no? Llavors, aquesta forma, aquesta, que normalment són les persones que més ho intenten cuidar en moltes ocasions, no? Però vull dir que hi ha com aquesta corresponsabilitat, no? I aquesta codependència que jo crec que és prou rellevant.
Vaig a obrir una pàgina. És que em fa com... em fa respecte, eh? Vaig a fer-ho, eh? A veure.
Sense por.
La pàgina dels ratpenats.
Bueno, sí. Gràcies al Joan, jo els hi tinc molt carinyo, els ratpenats.
Sí, perquè hi ha un projecte també d'aquestes investigacions, no?, que es fan amb ratpenats. No recordo a quin país. Ho estic obrint i em fa... O sigui,
Mira, això és a Madagascar.
A Madagascar.
Sí, Madagascar, mentre tu obres, et faig una mica de spoiler. Sí. Hi ha una interacció molt... Ja està bé, és que forma part
trencar,
de l'experiència.
S'ha de trencar.
Oh! Sí. No, jo no ho volia fer fàcil, perquè ets més conscient de la responsabilitat.
Sí, però sempre...
Madagascar, per exemple, hi ha una història de coexistència molt interessant, no? Perquè Madagascar, un dels països més pobres del món, amb una dependència de l'arròs per la seva subsistència, i els ratpenats, doncs, fan un control biològic molt important de les plagues que es mengen aquest arròs, no? Llavors, el que passa a Madagascar és que hi ha una deforestació molt important, sent un dels països amb un patrimoni biològic també més important del món, però aquesta deforestació és realment per plantar arròs, perquè la gent necessita menjar. Llavors, la gent, quan té problemes amb les seves collites d'arròs, deforesta un nou tros de selva per plantar més arròs, no? Llavors, els ratpenats, que exerceixen un control biològic, asseguren el menjar de la població. Un ratpenat de mida mitjana pot menjar 2.000 insectes per nit i viuen en colònies de milers, no? Llavors, aquests ratpenats exerceixen aquest control biològic i fan que els cultius funcionin millor. Això és bo per la població i, a la vegada, la població deforesta menys quantitat de bosc, no? Llavors, és un cercle molt bonic d'una coexistència saludable. Es beneficien les persones, els ratpenats, i de retruc també tot l'ecosistema, no? També el que està passant, per això vam fer la història, és que Madagascar té un creixement poblacional molt, molt important, amb un 80% de la població menor de 20 anys. Llavors, clar, què passa? Que cada cop hi ha menys refugis naturals, cada cop hi ha més poblacions, i els ratpenats cada cop tenen menys lloc per refugiar-se fora de les poblacions, i estan començant a refugiar-se en poblacions humanes, no? Aquest projecte venia una mica a intentar inspirar algunes organitzacions, que de fet ara ha passat ja, a gestionar una mica aquesta nova situació de coexistència que fins ara no passava. I ara hi ha uns projectes molt interessants en què s'han aconseguit centenars de milers d'euros per posar caixes niu a les zones limítrofes dels camps d'arròs, de forma que els ratpenats tenen un lloc molt segur per refugiar-se a prop del seu menjar, on exerceixen aquest control biològic, on ja no viuen i ja no hi ha cap tipus d'interacció negativa amb les poblacions, i a la vegada es pot utilitzar el guano, les caques dels ratpenats, que són un abó no, molt
fertilitzant,
molt bo pels camps, i el tenen allà mateix, no? Llavors realment és com un cercle que funciona molt bé.
Impressionant la feina que has fet i que fas per denunciar i també per ajudar a aquesta conscienciació. Compreu aquest llibre, on es pot trobar?
Doncs a la meva pàgina web. Al moment el venc només a través de la pàgina web, que és www.joandelamalla, que és el meu nom, .com.
Perfecte. Hayden Stories. Gràcies, Anna Surinyac, per aquestes descobertes. Joan, bona feina, de veritat.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Un plaer estar aquí.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Que vagi bé. Fins aviat.